Catalunya Informació.
És la una. Junts per Catalunya diu que continua lluny d'un acord per investir Pedro Sánchez com a president del govern espanyol. Ho ha assegurat la cap de files de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, després de reunir-se aquest matí amb Sánchez. Nogueras assegura que es viu un moment transcendent i que el seu partit vol ser el màxim de discret. Ultimàtum de 24 hores de l'exèrcit d'Israel perquè 1 milió de civils abandonin el nord de Gaza. Hamas s'hi nega mentre l'ONU trasllada les seves oficines al sud i demana que s'anul·li. L'exèrcit israelià, que reconeix errors en la incursió de Hamas, intensifica els bombardejos que han provocat aquesta nit la mort de 13 hostatges, segons fonts palestines. El rei de Jordània alerta del risc que el desplaçament dels palestins del nord de Gaza agreugi la crisi de refugiats i estengui el conflicte als països veïns. El monarca jordà rep avui el secretari d'Estat nord-americà Antony Blinken, que és de gira diplomàtica al Pròxim Orient. Un jove armat amb un ganivet ha mort un professor i n'ha ferit 2 més en un institut d'Arras, al nord de França. La Fiscalia Antiterrorista obre una investigació per l'atac. L'autor, ja detingut, estava fitxat per la policia per radicalisme islàmic. Torna a pujar la inflació. El setembre s'ha situat en el 3,4% a Catalunya. El que més s'ha encarit són els aliments, un 9,6% en un any. Dues de cada tres llars d'infants detecten un retard en l'aprenentatge del llenguatge de les criatures a causa de la sobreexposició a les pantalles. Ho revela una enquesta feta per l'Associació Catalana de Llars d'Infants a 130 escoles bressol. També asseguren que prop de la meitat dels centres observen dificultats per menjar a causa de dependència a les pantalles. Augmenta el nombre de denúncies per violència masclista a Espanya un 5% el segon semestre de l'any, segons dades de l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere. Entre l'abril i el juny es van dictar 15.000 sentències d'aquesta matèria, un 80% de les quals condemnatòries. Surt a la banda l'últim àlbum de Bad Bunny, Nadie Sabe Lo Que Va Passar Mañana, un disc amb missatges als seus fans i també als seus haters. També arriba als cinemes el documental sobre la cantant Taylor Swift. És la pel·lícula que ha venut més entrades anticipades de la història.
Catalunya Informació.
Titulars d'esports.
Avui se li faran més proves a Alejandro Valde. El lateral blaugrana va ser substituït ahir al descans de l'Espanya 2-0 per unes molèsties del pubis. Pel que fa al bàsquet, el Barça visita l'Olympiacos en 8:15 a la segona jornada de l'Eurolliga, mentre que la fase preliminar de la Champions masculina d'hoquei patins, que es disputa tot el cap de setmana, en partits d'avui, Finques Prats Lleida Valdaño a les 8 i a les 9 Kings Lynn Igualada.
I la previsió del temps, tarda estable i calorosa en temperatures entre els 25 i els 30 graus. Ambient assolellat amb alguns núvols baixos a la costa sud. De cara al vespre arribaran núvols prims a Ponent i a l'Alt Pirineu. L'ambient estiuenc desapareixerà al cap de setmana. Passen 4 minuts de la una.
Catalunya al dia, amb Quim Balaguer.
Comencem el Catalunya al dia d'aquest divendres 13 d'octubre, un dia en què hi ha hagut pocs problemes en el primer dia de talls de la línia R3 de Rodalies per les esperades obres de desdoblament. La coincidència amb un pont ha fet que el volum d'usuaris hagi baixat molt en relació amb un dia normal. Per això, la veritable prova de foc de tot el servei alternatiu que s'ha previst per les pròximes setmanes serà dilluns de la setmana que ve, quan la línia recuperi el passatge habitual. Al Catalunya al dia d'avui també ens fixarem en la problemàtica de la falta d'habitatge i especialment la falta d'habitatge social en un moment de repunt dels preus, tant de venda i, sobretot, els de lloguer. Una de les alternatives per aconseguir habitatge social i posar-lo a lloguer és comprar-ne a fons inversors, que copen bona part del mercat. Avui el president de la Generalitat, Pere Aragonès, hi ha posat xifres i ha explicat que ja s'han comprat prop de 400 habitatges a aquest tipus de fons per destinar-los a lloguer social. Al programa d'avui també us explicarem de quin país prové la població estrangera més nombrosa a Barcelona segons el padró de la ciutat. I segurament us sorprendrà la dada. I també us donarem importants consells de seguretat per si mai heu de fer front a un incendi a casa vostra. Uns consells que esperem sincerament que mai hàgiu de seguir. El Catalunya al dia el fem amb la Maria Diumaró, el Dani Jiménez, l'Àngels López i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. En nom d'ells us parla avui Quim Balaguer. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
La 1:06 i abans de començar a desenvolupar els temes del Catalunya al dia, hem de fer un parell de connexions amb l'exterior. La primera, en París, en França, perquè la Fiscalia Antiterrorista d'aquest país investiga l'atac amb ganivet d'un jove que ha matat un professor i n'ha ferit greument dos més en un institut de la població d'Arras, al nord del país. La policia ha detingut l'atacant, que hauria cridat Alà és gran i estava fitxat per radicalisme islàmic. Anem, doncs, cap a París. Crònica de la corresponsal Isabel Galí.
Un home armat amb un ganivet ha matat un mestre, alguns mitjans diuen que degollant-lo, ha ferit de gravetat un altre mestre d'educació física i una tercera persona que estava dins l'edifici. Ha passat a l'Institut Gambetta d'Arras, una població del departament de Pas-de-Calais, al nord de França, i segons testimonis ho ha fet cridant Alà és gran. El jove ha estat detingut immediatament. Es tractaria probablement d'un exalumne del centre d'origen txetxè. També un germà seu, menor d'edat, ha estat detingut en un altre centre escolar. El que recorda irremeiablement la mort del professor Samuel Paty, que va ser assassinat fa 3 anys per un alumne després d'haver ensenyat unes caricatures de Mahoma a classe per iniciar un debat sobre els límits de la llibertat d'expressió. El president Macron es desplaça aquest migdia a Arras per seguir de prop els esdeveniments. Un atac que confirma els pitjors temors que expressava ahir en cadena nacional. Que el conflicte entre Israel i Hamas s'acabés important a França.
I encara tenim temps per una segona connexió amb l'exterior, ara a Madrid, perquè Junts per Catalunya diu que continua lluny d'un acord per investir Pedro Sánchez com a president del govern espanyol. Ho ha dit la cap de files de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, després de reunir-se aquest matí amb Sánchez. Jordi Brascó, Madrid, bon dia.
Bon dia, Nogueras ha estat breu però directa, ha posat distància entre el PSOE i Junts, deixant clar que les seves posicions encara són allunyades i que caldran més negociacions per apropar-les.
Continuem lluny d'aquest compromís històric. No som aquí ni per escoltar ni per fer allò que s'ha fet aquests darrers 4 anys, perquè tots sabem i s'ha constatat que no ha funcionat.
La representant de Junts ha recordat que les condicions per al suport del seu partit a la investidura de Sánchez les va fixar Puigdemont a principis de setembre i per això avui han entregat al PSOE el document que les reuneix, perquè quedin ben clares. Respecte a la possible trucada o gest de Sánchez cap a Carles Puigdemont, en la línia del que va fer dimecres amb Oriol Junqueras, fonts de Junts expliquen que no necessiten fotografies ni res similar, que opten per seguir treballant des de la discreció.
Passen gairebé 9 minuts de la una. La línia 3 de Rodalies està superant el primer dia feiner amb el tall per les obres de desdoblament del tram entre Parets i la Garriga. Els usuaris s'ho agafen amb resignació, conscients que avui molta gent fa pont i que dilluns que ve serà la veritable prova de foc, Jordi Corbalan.
Sí, a primera hora del matí s'han posat en marxa els busos directes des de la Garriga i Centelles fins a la Sagrera, Barcelona. Hi ha usuaris que aproven el servei alternatiu, però altres alerten que dilluns pot quedar curt.
Perfecte, superràpid. Anàvem buits, molt puntual, molt bé, de moment molt bé. Arribem molt puntual a la feina, perfecte.
Només el tren de les 6:15 pugen 150 persones només a la Garriga. Però és que a les 6:05 hi ha un tren també, que és el primer. Tu calcula la gentada que hi haurà. O posen aquí 5 autocars o no? Ja veus, avui n'ha aparegut un d'autocar, només. Un autocar. Ja veurem el dilluns, es quedarà tothom a terra.
Hi ha viatgers aquí al tall de l'R3, els ha agafat desprevinguts.
Siempre cojo el de River de Freser y me bajo en de Franquesa del Vallès. Però ara com estan les obres, pues... Hasta me lleva el tren y a ver hoy lo que pasa, porque
madre mía.
No tenia ni idea, no ho sabia.
No ho sabia, bueno, però espero que no m'afecti gaire.
Jo vull a les franqueses, ens tindrem que aguantar.
El tall per obres d'aquest tram de l'R3 durarà 3 mesos i afectarà uns 12.000 usuaris cada dia.
I atenció, usuaris de Rodalies, de la línia del Garraf, l'R2 Sud, perquè a DIF començarà dilluns la millora de la xarxa ferroviària entre Vilanova i la Geltrú i Castelldefels.
Es renovaran carrils i travesses en tot aquest tram. L'obra, que durarà fins a l'estiu, es farà de nit, quan no hi ha circulació. Els caps de setmana, però, se circularà només per una via en aquest tram. Els temps de viatge es poden incrementar perquè, per seguretat, caldrà posar limitacions temporals de velocitat allà on es fan les obres. Són les vies amb més densitat de circulació de les Rodalies de Barcelona.
Gràcies, Jordi. 4 minuts per arribar a un quart de dues. El govern ha comprat en els últims mesos prop de 400 habitatges a grans tenidors, que ara posarà a punt per convertir-los en vivendes de lloguer social. 24 d'aquests pisos són a Salt, el Gironès, en dos blocs que el govern ha comprat. A Girona, Clara Jordan, la compra s'ha fet a la Sareb, l'organisme creat pel govern espanyol per adquirir vivendes que tenien els bancs i ajudar-los a reduir els seus deutes.
Sí, Quim, la Generalitat ha pagat per aquests pisos 1.400.000 euros i ara invertirà prop d'un milió més per fer-los habitables. La consellera de Territori, Esther Capella, ha reiterat les crítiques al govern espanyol per fer negoci amb aquestes vivendes en comptes de cedir-les gratuïtament.
Els ciutadans i les ciutadanes ja van pagar el rescat bancari. Per tant, es tractaria que hi hagués aquest retorn social d'allò que nosaltres un bon dia vam salvar, que no va ser una altra cosa que els balanços de les entitats financeres. Per tant, nosaltres reclamàvem que la cessió dels immobles de la Sareb fos gratuïta.
A banda dels 385 habitatges que han comprat a grans tenidors, el govern ha adquirit 307 més que eren de particulars, una xifra que suposa la meitat de les 1.500 vivendes que el govern havia compromès. El president de la Generalitat advertia que el següent pas serà el control dels habitatges d'ús turístic.
Regularem els habitatges d'ús turístic amb molta més intensitat i també el lloguer de temporada per assegurar que les polítiques de contenció de rendes previstes a la normativa s'apliqui amb tota la seva plenitud.
Pere Aragonès ha hagut d'escoltar, per cert, les protestes del sindicat de llogaters de Salt, que han insistit que, malgrat les lleis i les moratòries, els desnonaments no s'aturen.
I atenció a aquesta dada. El 75% de les llars d'infants han detectat que les criatures sobreexposades a les pantalles tenen retards en l'aprenentatge del llenguatge. Així ho afirma una enquesta que ha fet l'Associació Catalana de Llars d'Infant a 130 escoles bressol privades catalanes. Abigail Armengol, endavant.
Doncs si dues de cada tres escoles bressol han detectat anomalies a l'hora d'aprendre a parlar per part de les criatures que fan un abús d'aquests dispositius. De l'enquesta també es desprèn la dificultat a l'hora de menjar, establir vincles i conciliar el son. En declaracions a Catalunya Informació, la portaveu de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, Ruth Baqués, s'ha mostrat clarament contrària als continguts pensats per a criatures de 0 a 3 anys.
Crec que estaria bé que no es fessin continguts de pantalles per nens petits, que les empreses no els fessin. Un ocellet que t'ensenya els colors en anglès, a la pantalla no t'està ensenyant res, t'està fent mal.
Des de l'entitat apunten que els infants queden absolutament fascinats pel que veuen i això pot provocar una falta d'empatia.
Tot el que és l'empatia, el poder veure l'altre, queda afectat greument, perquè a més no estem parlant de 5 minuts, estem parlant d'hores.
Asseguren que les criatures són molt resilients i creuen que la solució és senzilla si s'agafa temps.
Ells el que necessiten és estar a terra, rodolar en el parc, menjar-se la pedra, anar a la piscina amb la mama i el papa i fer jocs de falda, i amb això tens el tractament.
L'enquesta de l'Associació Catalana de Llars d'Infants s'ha fet a més d'un centenar d'escoles bressol privades catalanes, però pensen que és extrapolable a les públiques.
Doncs continuem parlant de pantalles, perquè l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs veu amb bons ulls la ubicació de sales de cinema i de platós a les instal·lacions de les Tres Xemeneies, a l'antic complex industrial d'Endesa, que comparteixen amb Badalona. En aquest complex, la Generalitat preveu construir-hi el Catalunya Media City, un hub audiovisual digital i del videojoc de Vitàngela.
Hola, Quim, bon dia. L'alcaldessa del municipi, Filó Cañete, celebra que, com publica avui el periòdico, es vagin concretant aquests aspectes que generen activitat econòmica i creació d'ocupació.
Sempre han defensat que això impliqui una part productiva. Vull dir que hi entenc que si hi ha platons, hi ha distribució, hi ha producció doncs, de sèries, pel·lícules, doncs, això per nosaltres implica una vessant molt positiva des del punt de vista de que això és, vol dir que s'està produint doncs, en un sector industrial i que això està generant també llocs de treball. Per nosaltres ho valorem de manera molt positiva.
D'altra banda, en declaracions al Catalunya al Dia, Canyet ha assegurat que aviat es començarà a concretar la transformació i la utilitat de la sala de turbines.
Abans de que tot el procés d'urbanització, reparcel·lació, ja sigui un fet, no?, i una realitat. Això no vull avançar-me en concretar, però ja dic, com que s'està treballant perquè pugui passar alguna cosa interessant doncs, en els propers mesos, segurament doncs, que això es podrà anunciar quan ja estigui tot més concretat això, en breu, jo crec que en breu.
Canyete recorda que s'ha accelerat el procés de cessió d'aquesta sala a la Generalitat justament amb aquesta intenció.
Ara passa gairebé un minut d'un quart de dues. I a aquesta hora repassem la situació a carreteres i autopistes del país en aquesta jornada de pont, que imaginem, doncs, més tranquil·la. És així, Maria Luz García, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, avui una jornada molt tranquil·la, només s'ha pertorbat en algun moment per alguna petita incidència, però no n'hi ha hagut cap de greu, i ara només veiem un tram de trànsit lent al final de la C58, des de Montcada i Reixac fins a Torre Baró, en direcció d'entrada a Barcelona, i a la capital catalana, a la Ronda Litoral, també hi ha lentitud entre l'enllaç amb Gran Via fins la sortida del Bon Pastor en direcció al Nus de la Trinitat. També un petit tram de circulació intensa a la Ronda de Dalt, a l'altura de Roquetes fins a Canyelles en direcció al Nus al Llobregat. No consten incidències, segons informa el Servei Català de Trànsit, i tampoc el transport públic, segons els diferents operadors.
Gràcies, Maria Luz. Apuntem des d'aquí que un ciclista va morir ahir al vespre al terme municipal de Pedret i Marçà, a l'Alt Empordà. Un primer cotxe va topar amb el ciclista, que va perdre l'equilibri i va caure, i tot just al darrere circulava un segon vehicle que el va atropellar mortalment. És el quart ciclista que mor aquest any en un accident a les carreteres catalanes. I completem l'àrea de servei amb la previsió meteorològica i aquest anunci imminent d'una regularització de temperatures. Jofre Genoé, bon dia.
Aquesta tarda les temperatures encara caloroses, sobretot a l'interior del país, valors que poden aproximar-se i que no són habituals per l'època als 30 graus. Però tot i així ja comencen a entreveure's alguns canvis, serà la darrera tarda estiuenca amb aquesta calma, i és que apareixen alguns núvols baixos a la costa, una mica més estesos i persistents, i sobretot de cara al vespre a l'arribada alguns núvols prims, també d'algunes nuvolades a l'Alt Pirineu, núvols associats a un front que arriba una mica desgastat, però que sí que trencarà aquesta monotonia de tanta estabilitat i d'ambient que no toca per l'època, que també estiuenc d'aquests darrers dies. Per tant, cap de setmana amb més núvols. De fet, aquest dissabte ja esperem alguns ruixats, sobretot a la tarda, al Pirineu, i més nuvolades. De fet, el dia començarà ja amb un cel una mica tapat, la matinada potser no refrescarà encara, però sí que les màximes demà quedaran més curtes i l'ambient es farà una mica més de tardor de cara a diumenge, amb un temps dominat per les nuvolades i els ruixats entre les comarques de Barcelona i Girona. I, de fet, al llarg de la propera setmana sembla que arribaran més fronts.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Continua el periple de la comunitat musulmana més gran de Lleida per trobar un lloc on resar els divendres. Avui ho tornaran a fer a la canalització del riu Segre, al mateix lloc on fa dues setmanes van pregar sense l'autorització municipal. Ara, però, la pedreria sí que els ho permet. Anem cap a Lleida, Pere Joan Álvarez. Bon dia.
Hola, Quim, bon dia. Doncs aquí al parc de la canalització del riu Segre, entre la passarel·la dels Camps Elisis i el pont de Príncep de Viana, van arribant cada vegada més i més fidels. Els seus portaveus ens asseguren que no esperen més afluència arran de la guerra a Palestina. Tampoc han volgut fer-ne cap tipus de valoració. El que sí que asseguren és que aquesta ubicació els va bé per fer la pregària i que, recordem, ha plegat altres vegades unes 800 persones. Sentim el portaveu Abdelatif Latavi.
Bueno, no, nosaltres ja veus que és un puesto que està bé, llavors per la seguretat i tot, nosaltres ja si ens va molt bé, ja està bé. Nosaltres estem contents d'agafar el permís per fer-ho aquí dos divendres.
Com deia la Tavi, tenen permís de l'Ajuntament per pregar aquí dos divendres. Després diu que buscaran o la mateixa ubicació o altres ubicacions per fer la pregària aquesta massiva dels divendres. Això tot plegat mentre l'Ajuntament està esperant a treure a licitació la concessió d'un solar municipal per construir-hi una mesquita, un fet que no es produirà abans dels pròxims 4 mesos.
Moltes gràcies, Pere Joan Álvarez Lleida. Bon dia.
Bon dia.
Ens quedem a la capital del Segrià. Des del 2017, 90 persones han mort in situ en un incendi d'habitatge a Catalunya, 12 de les quals aquest any. En els últims mesos n'hi ha hagut al Masnou, Badalona, Granollers o Balaguer. Segons els bombers, les xifres podria reduir si se seguissin consells de seguretat a la llar. Ens ho han explicat des de la regió d'emergències de Lleida. Estela Busoms, bon dia.
Hola, Quim, bon dia.
I el consell més bàsic d'entre tots és confinar-se i tancar portes al foc.
Sí, exacte. El primer escenari és si l'incendi el tenim a dins de casa i sortir-ne no és segur. Davant d'això cal tancar portes i refugiar-se dins d'una habitació. Ho explica el sotsinspector Eloi Rufas, responsable de prevenció a la regió d'emergències de Lleida.
Una porta de fullola dolenta de casa, qualsevol casa, ben tancada, aguanta tranquil·lament el foc 20-30 minuts. Això és temps de sobres perquè els bombers arribin, ho puguin extingir o com a mínim el puguin treure.
En el cas que sigui l'escala, la part que està plena de fum, cal quedar-se a casa i tancar portes i finestres.
Perquè també ens hem trobat en molts casos de gent tirada a l'escala que per inhalació de fums ha patit molt o ha acabat morint per culpa d'això. I si s'hagués tancat a casa no hauria hagut cap problema.
També seria molt útil tenir una manta ignífuga a la cuina per llançar-la sobre una olla o una paella en flames.
I les causes dels focs, Estela, també han anat evolucionant.
Sí, baixen els ocasionats per borilles mal apagades, llars de foc o calefaccions, i cada cop n'hi ha més per instal·lacions de llum manipulades i sense protecció, com ara en cas d'ocupacions il·legals, o per incidències amb la càrrega de bateries de mòbils, portàtils o patinets.
El problema de les bateries és que tenen una ignició molt ràpida, molt potent. Amb això també hem d'afegir que el canvi de mobiliari de les vivendes s'ha passat d'una fusta més tradicional a una fusta més industrial, amb més plàstics, que creme amb una virulència més alta. El que ens estem trobant no és que hi hagi més incendis, ja menys, estem trobant que els incendis són més ràpids i més violents.
El registre de bombers compta les víctimes mortes en el moment de l'incendi, però s'hi haurien d'afegir les que moren dies després a l'hospital, com el nen de 2 anys que fa una setmana va ingressar en estat crític per un foc al pis on vivia, a Santa Coloma de Gramenet, i aquest dimarts va morir a l'Hospital Vall d'Hebron.
Saber com actuar si es declara un foc a casa és important, però hi ha també altres elements que poden ser determinants. Per exemple, tenir instal·lat un detector de fum a casa redueix a la meitat el risc de morir en cas d'incendi. Els bombers de Barcelona recomanen que les persones més vulnerables, gent gran o amb dificultats de mobilitat, el tinguin posat a l'habitatge. Jordi Corbalan, què és un detector de fum?
Doncs és un aparell que pot costar uns 15 euros que no requereix d'instal·lació perquè va amb piles. Es posa al sostre de la sala d'estar o al distribuïdor de les habitacions. Albert Ventosa és el cap de la Divisió de Prevenció dels Bombers de Barcelona.
És d'una eficàcia enorme perquè és capaç d'avisar-nos fins i tot quan estem dormint. I aquí una de les altres virtuts dels detectors és que ens despertarà en cas de que tinguem un incendi nocturn o mentre estem descansant.
Al Regne Unit, als països del nord d'Europa i als Estats Units, on els avisadors de fum estan molt implantats, se n'ha comprovat l'eficàcia.
Com a mínim, si no és més, el número de víctimes cau a la meitat quan els incendis és en habitatges que estan protegits amb detectors de fum. A la meitat.
En alguns països, els detectors de fum són obligatoris. Aquí podrien ser-ho ben aviat en els edificis de nova construcció.
Les exigències vindrien o bé per edificis nous de nova construcció o per reformes importants d'un edifici ja existent. En aquest sentit, el codi tècnic de l'edificació, la normativa existent a l'estat espanyol, sí que hi permet doncs, poder-hi exigir, però fora d'aquests casos, lamentablement no.
L'any passat hi va haver 1.200 focs en habitatges a Barcelona, amb 4 morts. Aquest any ja hi ha hagut 3 víctimes.
6 minuts per arribar a 2:15. Aquests són els cavalls que han passat tot l'estiu pasturant a les muntanyes del Ripollès i que avui han baixat cap al poble d'Espinavell, a la vall de Camprodon. Aquest ritual forma part de la Tria de Mulats d'Espinavell, una de les fires ramaderes més populars de Catalunya. A Espinavell hi tenim l'Eloi Barrera. Eloi, bon dia.
Hola, bon dia.
Diem que és una fira molt popular. Això vol dir que hi ha molta gent?
Sí, moltíssima. La veritat és que la coincidència amb el Pont del Pilar ha congregat milers de visitants en aquest poble on només hi viuen una cinquantena de persones normalment. I clar, això ha provocat cues, aglomeracions, els accessos i els aparcaments. Ens ho explicava la Raquel Serrat, que és presidenta dels criadors de cavall d'aquí del Ripollès.
És una fira que atrau sempre moltíssima gent, però evidentment el fet de coincidir amb el Pont del Pilar doncs fa que hi hagi un volum molt important de gent. No? Ja es regula l'accés de l'aparcament i tot, perquè si no, no potser hi hauria uns caos aquí importants.
Durant tot el matí hi ha un servei de bus llançadora que porta la gent fins al poble de Molló, uns quilòmetres més avall, però és que hi ha tanta gent que és que no donen l'abast.
Centrant-nos, però, en la fira de bestiar, en aquesta tria de mulats, què és, en què consisteix exactament?
Clar, doncs avui és quan els ramaders d'aquí de la vall de Camprodon baixen els cavalls que han estat pasturant als cims de les muntanyes, no? Ara que arriba el fred, el bestiar torna i s'acaba així la transhumància. Ens ho explica el Gerard Pastoret, que té una quinzena de cavalls.
Doncs que ens permet a l'estiu portar les aigües allà. És una muntanya molt bona, bastanta altitud, molta aigua. Aquest any ha sigut bo perquè va ploure el juny i s'hi va fer menjar.
I avui aquí també es fa negoci. Venen ramaders i tractants de bestiar que miren els cavalls i escullen els millors exemplars. D'aquí ve el nom de la tria de mulats.
No, els nostres cavalls són cavalls de producció de carn, per tant, nosaltres el que fem és vendre les cries, ja sigui per una futura pares i mares de la nostra pròpia ramaderia o de ramaders que ens ho compren, o destinats a l'engreix per produir la carn de poltre, no? Avui és quan es fan aquests tractes. Sí, sí.
Hi ha ramaders i marxants de tot el Pirineu i del País Valencià. La majoria volen poltres per la carn, però també busquen mares i sementals per fer-los criar.
Gràcies, Eloi, des del Ripollès, des de la vall de Camprodon, i des d'aquest punt del país cap al sud, cap a les Terres de l'Ebre. Anem concretament a Sant Jaume d'Enveja, a la comarca del Montsià, on hi ha l'única artesana del cotó a Catalunya. Ella cultiva plantes cotoneres i després ho ensenya a tothom a les visites que fa al seu taller i a les fires. Sant Jaume d'Enveja, Jordi Barranca, l'has anat a visitar. Explica'ns què l'ha portat a fer això.
Bon dia, Quim. La Pilar Girbes es va convertir en artesana gairebé sense voler. Un veí li va regalar una planta i va començar a investigar. Bàsicament, el que vol ella és difondre i explicar una part de la història, particularment d'aquí del Delta. I, sobretot, que tots sapiguem l'origen, per exemple, de la roba que portem.
Perquè penso que val la pena ensenyar d'on surten les coses. Estem en un moment que busquem les fibres naturals, el reciclatge, però no mos ensenyen d'on surten les coses, no? Per exemple, tots sabem com és la flor del cotó, tots sabem com és la roba de cotó, però que la roba de cotó surt de la flor, que no ho sabem.
Un cop tenim el fruit del cotó, primer s'han de treure les llavors, l'hem de pentinar, seria com deixar-lo ben llis, i ja podem començar a fer el fil.
Unixo el cotó que he pentinat en el que tenia del fil, i es fa girar el fus. Vaig donant-li cotó i va girant. Agafo un altre fus i els ho faig aguantar en ells, i els fico dos fils del que he fet girat a la dreta, i els ho faig girar a l'esquerra. Ara sí que tenim un fil que no el trencarem.
La Pilar rep visites d'estudiants, també de gent gran, i és que el cotó va ser molt important aquí al Delta. Es va cultivar entre mitjans dels 50 i finals dels 60.
Que aquí al Delta hi ha gent que s'emociona quan ho veu, fan esquenatros, claro, això saps vull dir, és història.
Això sí, queden bé en poquets registres, precisament un d'aquests és el de l'avi del seu marit.
I una associació de pacients oncològics del Berguedà, Grinco, ha començat una campanya per denunciar que les xarxes els censuren fotografies de dones amb càncer de mama que ensenyen els dos pits. Una campanya que durarà tot aquest mes d'octubre. Berga, Nàtia Dell, en què consisteix?
Bon dia, Marta. Mira, cada dia publiquen imatges diferents a voluntàries despullades aguantant una pissarra que els cobreix els pits, a l'estil d'una fotografia policial on llegim «No és contingut sexual». És càncer. L'objectiu, tal com explica la fotògrafa Alba Martínez, és denunciar que no són delinqüents.
És una mirada sèria, és una mirada enfadada, no? Dient com estic fent alguna cosa malament per ensenyar el meu cos i evidentment no ho estàs fent.
L'Aurora Fernández està al capdavant d'aquesta associació que ha impulsat la campanya. N'estaven tipes intentant penjar fotos de dones amb cicatrius i mastectomies, però ensenyant els dos pits i veure que Instagram i Facebook els hi censuren. Un cop i un altre. Així porten 3 anys.
Mi cuerpo ahora es así y nadie tiene derecho a censurar mi realidad. ¿Por qué?
La Lídia Canals, que va perdre la seva mare d'un càncer de pit, es posa les mans al cap i per això ha decidit participar a la campanya.
Perquè són les coses que no volem veure. Imatges que ens fereixen i n'estem veient moltes d'altres que ens fareixen igual però que estan permeses.
L'Anna Pasquet, de 43 anys, explica com l'hagués ajudat a ella veure imatges de dones afectades per un càncer de pit.
Prèviament, si jo ho hagués vist, potser ens ajudaria a assimilar-ho una mica millor, no? De relativitzar-ho poder, de dir, bueno, no passa res, però no t'ho expliquen, no t'ho expliquen, no ho veus i la censura no hi ajuda.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
I arribarem a dos quarts explicant-vos que han detingut un home a Tarragona per haver robat més de 70 tapes de clavegram a Tarragona mateix, en Reus, el Catllà i Vespella de Gaià. Tenien un valor de més de 10.000 euros. A Tarragona, Clara Chavarría Domingo, què en feia d'aquest material?
Hola, bon dia. Doncs l'home, un cop retirava les tapes, les duia a la deixalleria per vendre-les. En total es van endur 70 tapes que suposaven més de 4.500 quilos de ferro. Més enllà del propi robatori, aquesta actuació suposava un greu perill per la seguretat de les persones i els vehicles, perquè en endur-se les tapes quedaven al descobert forats força profuns. A més, del lladre, els Mossos també van detenir dos homes que treballaven a la deixalleria i estaven implicats en la compra de les tapes sostretes.
Són dos quarts de dues.
Catalunya al dia, amb Quim Balaguer.
Els italians són, i amb molta diferència, la població estrangera més nombrosa a Barcelona, segons el padró de la ciutat. Gairebé 46.000 persones d'aquesta nacionalitat viuen a la capital catalana, el doble del grup que ve després, que és el colombià. La raó per la qual els italians encansalen el rànquing l'hem de buscar, Nando Senoguera, bon dia.
Hola, bon dia.
L'hem de buscar ahir en un altre col·lectiu.
Doncs sí, perquè si ens fixem en el lloc de naixement, el col·lectiu més nombrós d'estrangers ja no ve d'Itàlia, sinó de l'Argentina. I és que, si creuen dades, veiem que dels més de 40.000 argentins que hi ha a la ciutat, la gran majoria tenen passaport espanyol o italià. El cas que ens ocupa són, doncs, argentins que han aconseguit una ciutadania de la Unió Europea perquè són descendents italians. És el cas de Melissa Ganame, que va arribar a Barcelona fa un any.
Siendo, digamos, descendiente italiano, tenés la posibilidad de hacerlo en tu país de nacimiento o de ir a Italia directamente con la carpeta con todos los documentos. En mi caso, a mí me faltaba un papel que era el casamiento de uno de mis bisabuelos, entonces directamente no tenía la posibilidad de hacerlo en Argentina, sino que me tuve que mudar a Italia por 5 meses y tramitarlo allá.
La raó jurídica s'ha de buscar en l'anomenat ius sanguinis, que és el dret de sang, segons el qual la ciutadania s'hereta dels pares, avis o besavis al marge d'on s'hagi nascut. Ens ho explica Antonio Segura, que és vocal d'estrangeria del Col·legi d'Advocats de Barcelona.
La majoria de països del món, com per exemple Espanya, seguimos el ius sanguin, que significa derecho de la sang. ¿Quién es español? El hijo de un español. Un español tiene un hijo que nace en Argentina, pues es el, me da igual lo que diga Argentina, pero ese hijo para España es español.
Els argentins descendents d'italians que vulguin obtenir la nacionalitat italiana han de presentar documentació del pare, avi, besavi, sense saltar-se cap generació fins que arribin a l'avantpassat italià. De fet, a vegades no cal ni que trepitgin Itàlia, com explica Flor de los Santos, que fa mig any que viu a Barcelona.
No tuve que viajar a Italia porque lo tramité directamente desde Argentina justo cuando fue el año de la pandemia. Lo tuve que tramitar justo... Entre medio falleció mi abuelo, que era el italiano, en la pandemia, así que como se me demoró 2 años más, pero no tuve necesidad de viajar a Italia a tramitarlo.
Però atenció, que aquest sistema discrimina les dones, i és que si l'avantpassat italià és una dona que es va casar amb un estranger abans del 1948, perquè aquest any, perquè va entrar en vigor la Constitució italiana, només es pot aconseguir la nacionalitat a través d'un procés judicial que, a més, s'ha de fer a Itàlia.
Nosotros tenemos una ventaja al tener, yo por ejemplo, tener un descendiente italiano, pero en el caso de mi amiga, ella como es por medio de su abuela, es bastante engorroso su trámite, no le fue tan simple como el mío porque tiene que ir a juicio porque venía por parte de una mujer.
I una cosa positiva per a aquests italo-argentins és que des de fa uns anys els argentins amb nacionalitat italiana poden aconseguir la ciutadania espanyola, ja no només la residència, amb més facilitat que els italians, ho explica Antonio Segura.
Más o menos desde hace unos 5 años el Ministerio de Justicia está permitiendo que los italianos de origen argentino puedan tramitar la nacionalidad como argentinos, o sea, con el, al plazo en el plazo de 2 años de residencia legal, porque los italianos y la mayoría de países del mundo necesitan llevar 10 años con residencia en España para poder solicitar la nacionalidad.
La población nacionalidad italiana residente a Barcelona es el doble ahora que fa una década y ha anat creciendo de forma sostinguda, pero entre los años 2018 i 2019 hi va haver un petit salt cap amunt, coincidint amb l'escurçament dels terminis per obtenir la ciutadania espanyola.
Gràcies, Nando. Arrivederci.
Arrivederci.
Passen 4 minuts de 2:15 i atenció a aquesta notícia, perquè la urbanització de la Rambla de Barcelona s'enllestirà a començament del 2027, 3 anys abans del previst. La durada dels treballs s'escurçarà a la meitat perquè s'actuarà en tot el passeig en comptes de les 5 fases d'obres previstes inicialment. Jordi Corbalà, com es farà això, doncs?
És un canvi important. Les obres, que inicialment havien de durar 72 mesos fins al 2030, es reduiran a 36 mesos. S'executaran d'una tirada entre Santa Madrona i Canaletes, a tocar de la plaça Catalunya, i s'enllestiran abans que acabi el mandat. Al Catalunya al Dia us avancem que primer s'actuarà la calçada i les voreres del costat Besòs durant 10 mesos, el trànsit es desviarà aquest temps per l'altre costat, després s'aixecarà el costat Llobregat i finalment s'urbanitzarà el passeig central. Mentre es facin les obres, es garantirà en tot moment l'accés rodat als habitatges i als comerços. Les noves voreres seran molt més amples, d'un mínim de 3 metres. Ara s'està remodelant, recordem-ho, la part baixa del passeig entre Colom i Santa Madrona. L'estiu que ve s'enllestirà aquest tram i la idea és continuar ja les obres amb tota aquesta nova metodologia. Es licitaran només 2 lots i es mantindrà el pressupost del projecte de 44 milions d'euros. El govern de Jaume Collboni portarà a votació el nou calendari i la metodologia d'obres a la Comissió d'Urbanisme de dimarts que ve.
Podrem veure un frec a frec Rambla Sagrada Família, potser?
Per qui anirà la cosa?
A veure com anirà aquesta competició. I parlant encara de la capital catalana, us direm que continua creixent el nombre de passatgers a l'aeroport de Barcelona, al Prat. Al setembre han passat per aquesta infraestructura més de 4 milions i mig de passatgers, un 9% més que fa un any. També creix el nombre d'usuaris a l'aeroport de Girona, un 37% al setembre, i el de Reus, que n'ha tingut gairebé un 12% més. Al Pallars, la sequera ha obligat a avançar un mes i mig la campanya de l'oli. Malgrat haver de fer oli verd, això ha permès la recuperació de 24 varietats d'olives només presents en aquest territori i ja n'està fent créixer la indústria. Corresponsal al Pallars, Josep Pau Rovira, bon dia.
Hola, bon dia, Quim.
I tot això malgrat que la campanya de l'oli al Pallars Jussà no havia començat mai tan d'hora, oi?
Doncs sí, la sequera, la pitjor de la història, diuen els agricultors, ha fet avançar el procés de recol·lecció. És Josep Maria Roca, vicepresident de la cooperativa Sat Molivell.
Estan patint un estrès molt fort els olivers i l'oliva madurarà abans. Normalment aquí es començava cap a mitjans de novembre, però aquest any comença l'oliva que ja comença a madurar i això obliga a recollir-la abans.
Tot i així, tal com explica Ivan Caelles, responsable del molí de l'oli de la Vall de Barcedana, aquesta recol·lecció avançada els permet elaborar l'oli verd. Es tracta d'un oli d'oliva verge extra en verd molt primerenc, molt ric en propietats, com ara els polifenols, que va molt buscat.
On realment pues, l'aroma i la intensitat del gust són molt més intensos i fa que també hi hagi un mercat que demani aquest tipus d'olis i que també se'ns valoren bastant més, tot i que per contra doncs, el rendiment és molt més baix.
I a més, Pau, aquest oli s'està fent amb olives autòctones.
Ah, exactament. Ho explica en detall en Sergi Arnau Castanyo, moliner a la Vall de Barcedana.
De moment ja han catalogat més de 24 varietats autòctones o arrelades aquí al Prepirineu, que en altres zones de Catalunya es van deixar de plantar o de conrear perquè no eren productives o portaven algun tipus de problema. Aquí al Prepirineu, com mai ha sigut una zona de principalment oli, sempre ha sigut com un subproducte, han perdurat. Amb això que ens estem trobant, que ara tenim unes varietats que el resto de Catalunya no les tenim i que estan donant molts bons olis.
Per tot plegat, els agricultors de la comarca ja es plantegen demanar una DG, és a dir, una denominació geogràfica. Aseguren que això està impulsant aquesta indústria, tot i no tenir-hi tradició, i hi ha molt bones perspectives de futur. Aseguren que això pot ajudar també a dinamitzar el territori.
I de l'oli i el vi, perquè la denominació d'origen Montsant tanca la barema més primerenca de la seva història amb una caiguda del 30% de la producció. La sequera ha reduït la collita, però ha ajudat a evitar les malalties associades a la humitat. Tarragona, Ricard Buigues, bon dia.
Hola, bon dia.
Quants quilos han bramat?
Doncs gairebé 5 milions i mig de quilos. Això representa una reducció al voltant del 30%, com bé deia, de la producció respecte a la campanya del 2022, però que va ser especialment bona. La sequera i les altes temperatures han condicionat molt la verema d'enguany. La presidenta de la DO, Pilar Jus, ens ha explicat que això generarà vins molt més intensos.
Serà una anyada molt més concentrada, en aquest sentit una mica per explicar com seran els vins. No? Seran vins més concentrats, més potents, i també dependrà una mica de la feina de dins de celler,
no? De com treballi per intentar mitigar aquesta concentració o no, no? Però en principi la concentració serà present, serà una anyada potent.
Les varietats negres històriques, garnatxes i carinyenes, representen el percentatge més alt del raïm bramat, concretament el 38%.
Hem parlat de quilos i els preus han pujat?
Doncs mira, sí, aquesta és la part més positiva. A la Deo Montsant, el quilo de raïm supera l'euro, molt per damunt de la mitjana catalana. També cal tenir present que aquí les vinyes tenen una producció molt inferior que en altres zones del país. Just diu que el preu continua sent baix.
S'hauria de pagar molt més el raïm. I si això hi afegim, que el mercat està com està i que no valorem suficientment els vins, la qualitat dels vins que ens fan a les nostres contrades, aquests vins de proximitat, doncs fa que el preu no sigui el que hauria de ser.
Just assegura que és un problema que pateixen totes les DOs i apunta que l'única manera de capgirar aquesta situació és que els consumidors valorin molt més el vi de proximitat.
Cinc minuts per arribar a 2:15. Sant Hilari Sacalm, a la comarca de la Selva, s'ha reobert el centre artesà de torneria de fusta. I és que, com diuen el poble, aquí l'or negre no és el petroli, sinó la producció de fusta, de decoració, sobretot l'últim mig segle passat. Es tractava de treballar-la i cremar-la, una tècnica típica de la zona, i d'aquí el nom, or negre. Ara, el centre artesà s'ha convertit en un museu, però també en un taller amb 8 places on qui vulgui treballar la fusta el pot fer servir. Anem, doncs, cap a Sant Hilari. Laia Claret, tu que l'has visitat, com és aquest centre?
Doncs, a veure, és una antiga serradora amb les parets de pedra al centre del poble. Hi ha una exposició als laterals. Comença en el passat, i és que amb la fusta de les guilleries al poble hi va haver una quarantena de torneries i s'explica com eren i què treballaven. Però, a més, han apostat per fer una sala insonoritzada al mig amb diversa maquinària perquè la pugui fer servir qui ho necessiti. Ho explica l'alcalde, Jordi Rotllant.
La intenció és que això sigui una oportunitat per a tota aquella gent que es vol posar o vol començar a emprendre en el món de la torneria i moltes vegades necessitaria d'una inversió, d'una maquinària i d'uns espais que no disposes en el moment de començar. Per tant, això sigui una oportunitat, una mena de coworking, un viver d'artesans.
I just en aquesta sala hi ha començat un curs gratuït de 4 dissabtes per aprendre les diferents tècniques per treballar la fusta. Per exemple, s'hi ha apuntat la Mar Fuster Fullola.
Que hagin obert aquest espai amb tant de potencial, pues, m'ha donat la iniciativa de començar a tocar-ho i de cara l'any que ve pues, estudiar fusteria.
A més, cada dissabte a la tarda hi ha en Bautista Cobo, un torner que va venir buscant feina, però que ara mostra el seu art amb un torn i la seva passió.
Era lo que yo aprendí con 14 años. El estar en el torno era lo máximo. Pues ahora para mí esto es una pasada. Me gusta mucho. Me llena.
Pots veure com treballa i en 3 minuts et fa una baldufa amb fusta cremada, l'or negre de Sant Hilari.
Perfecte, Laia Claret, gràcies. I ara, que s'acosta l'hora de dinar, ja estem a 2:30 per 2:15, us volem fer salivar una mica, perquè a Arenys de Mar, al Maresme, ja viu les 28enes jornades del Calamarenys, una cita tradicional per degustar el deliciós calamar que es pesca a la seva costa de característiques úniques. Un mes sencer per acostar-vos i gaudir d'aquesta deliciosa trobada anual. Ens en parla des del Maresme la Marta Vallès. Marta, bon dia.
Hola, bon dia.
Un mes ple d'activitats per gaudir del calamar i de moltes maneres ben diferents.
Doncs sí, moltíssimes activitats d'entrada, un bon grapat de restaurants del 12 d'octubre fins al 12 de novembre que ofereixen els seus plats amb el calamar de protagonista o, si més no, com a part d'un plat. El regidor d'Arenys de Promoció Econòmica, Ramir Vidal, ens apunta algunes propostes destacades.
Sortides en barca, generari de natura pels rials d'Arenys de Mar, ruta descoberta dels ports d'Arenys, hores del compte a la biblioteca, més menuts, una mostra gastronòmica que se celebrarà el dia 20 a la llotja de la llotja Vella del Port, la subhasta de peix, a les tapes del mercat es farà el dia 10 de novembre.
I, sobretot, també es recupera el sopar popular. Ens ho explica en Joan Major, que és un dels impulsors d'aquestes jornades de fa anys.
Guisat de calamars amb patates i botifar negre de cap fons, no? Hem fet una novetat al post aquest dia del sopar del dia 4 de novembre, que serà un brasil interno de calamar.
En Joan és restaurador de professió i pescador d'afició i el calamar d'Arenys, per ell, és el millor d'arreu.
Aquí a Arenys era un dels ports que hi havia més calamar de tot arreu i millor que els altres puestos. Per què? El Far de Calella tindrà Masnou, més o menys, un gat, hi ha molt d'alguer. De què s'alimenta el calamar? Del plàcton i de l'alguer. Llavors, pues, aquí es cria molt i té un sabor molt especial perquè el calamar d'aquerenys sempre te posaràs a la boca per molt que salti posis, sempre dolcell.
Però atenció, que al Maresme estem de sort. Per comarques de l'Empordà, no només el calamar és el millor, també la gamba.
Per ells tenim millor gamba que calamars. I us donaré l'explicació, no riguem. Mira, la gamba quirenys s'agafa entre 700, 800, 900 metres. Què vol dir això? La pressió de l'aigua. A la mos l'agafen en 1.600, 1.700, 1.800. Què passa? És més tova la gamba. La textura de la gamba és molt diferent puesta amb una altra. La gamba d'ells, no perquè sigui d'ells, però és el millor.
Marta, que vols aquí fer enfadar els d'Arenys en Palamós?
No, no volem pas polèmica. Segurament les gambes de Palamós són boníssimes i les d'Arenys també, i segons en Joan encara més. I si voleu tant menjar gamba com calamar, doncs, per exemple, podeu entrar a internet i posar calamarenys i trobareu tota la programació.
El millor és menjar-ho tot a tot arreu. Gràcies, Marta, bon dia.
Bon dia.
Hola, Mohamed. Et portem un nino, que és l'orellut. La mascota de la nostra planta, d'acord?
Ni és Nadal ni és el seu aniversari, però per infants com aquest, ingressat a l'Hospital de Vic, són terapèutics els ninos de ganxet que els regalen al centre. També ho fan a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Darrere aquesta iniciativa altruista hi ha una seixantena de voluntàries de diferents municipis d'Osona. La Nati Adell ha anat fins al local on s'elaboren aquests ninos per conèixer de prop el projecte. Bon dia, Nati.
Hola, bon dia, Quim.
Explica'ns aquest projecte, sisplau.
Mira, el projecte es diu Llanetes amb companyia i té gairebé 7 anys de vida. La idea neix de la Maria Àngels Vilà, de les Masies de Voltregà.
Estava fent ninos per la meva neta i vaig veure un anunci de nens malalts. I vaig creure que aquests ninos serien ideals per a aquestes criatures. Llavors vaig començar a embolicar els ajuntaments perquè m'ajudessin a portar-ho a terme. I aquí estem.
Fan des de popets per a nadons prematurs a ninos més petits per a malalts de càncer.
Estan pensats per donar-los als nens que els estan donant tractament, que mentre els hi donen puguin jugar amb una cosa petita i es distreguin. I no sigui tan feixuc estar enganxat amb una màquina. Els esterilitzem perquè no portin cap germe.
Amb el temps, aquesta entitat sense ànim de lucre ha fet milers de ninos, d'amigurums. Ara en tenen 800 per entregar, sempre amb el mateix objectiu.
És senzillament posar un somriure a la cara d'una criatura que estigui malalta.
Així doncs, en aquest projecte el guany és doble, oi?
Podríem dir-ho d'aquesta manera, sí. Amb aquests ninos no només s'ajuda als infants malalts, sinó que el projecte també és terapèutic per les mateixes voluntàries que hi estan participant, com explica la Montse Soler de Torelló.
Jo dic que és el meu psicòleg, sempre ho he dit. Per mi em va molt bé fer ganxet, perquè mentre fas això no penses en res més. I com és una cosa que has de comptar molt, ara has d'augmentar, ara has de disminuir.
A banda de ser un punt de trobada social, per la Fina Rovira també és una manera creativa de passar el temps.
Fa dos anys que em vaig jubilar i em va quedar una mica de temps. Total que vaig venir, em va agradar moltíssim, m'ha enganxat molt. També és molt creatiu, perquè sí que seguim uns patrons i seguim, però al final del nino sempre te'l pots crear com tu vulguis. I això també és una part que et sents bé.
I realment, Quim, les veiem treballant molt concentrades.
Estic fent un mic, perquè és el nino que més m'agrada fer i com que ja n'he après, doncs els faig amb cadena. Potser en tinc 35 de fets ja. Perquè tinc molt temps lliure i és una molt bona iniciativa això de regalar-los als nens. I em fa feliç.
Ara estic fent un gosset. Veus, li falten les cames, que les tinc que rellenar, i el morro. I després li faré els ulls.
Sí, tot ganxet. Tot, des del peu fins al cap, els ulls, tot.
El repte més immediat, repartir ninos per als participants de la cursa infantil adaptada de Vic, que s'ha de fer el dia 21.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Catalunya celebra des d'avui i durant tot el cap de setmana les Jornades Europees de Patrimoni, amb prop de 500 activitats en uns 200 municipis del país. Les comarques de Lleida acolliran una seixantena d'aquestes activitats, com ara la visita a l'antic col·legi i convent de les Agustines Missioneres de Térmens, a la comarca de la Noguera. Lleida, Noelia Caselles, aquest espai amaga, però, una història poc coneguda.
Bon dia, Quim. Doncs sí, que es va construir per contrarrestar una colònia protestant molt nombrosa que s'havia establert al poble. Era una comunitat evangelista que va anar creixent arran de l'arribada al poble d'un predicador protestant a finals del segle XIX. A la dècada dels anys 20 disposaven d'església i escola pròpies. Va ser quan una vintena de prohoms catòlics de Térmens van reclamar a la congregació de religioses agustines, que ja estaven instal·lades a Belllloc, que fundessin una escola al poble. Ramon Soler, conservador i restaurador de béns culturals.
I es fiquen en contacte amb elles perquè fundin un col·legi Térmens per l'objectiu tal qual és contrarrestar la influència protestant, és a dir, reforçar tot el que seria el catolicisme local.
L'edifici, inaugurat el 1929, el va projectar un arquitecte de prestigi de l'època, Jaume Porqueres, que també havia fet construccions destacades com l'Hospital Provincial o el Mercat del Pla de Lleida.
La majoria d'edificis més emblemàtics d'aquesta primera meitat del segle XX, bueno, el primer quart del segle XX, doncs, ell ja està al darrere, des de l'Hospital Provincial fins al Col·legi dels Maristes, construeix també el pavelló dels Camps Elisis, el Cafè del Teatre, també fa molta obra privada.
Les monges van marxar el 1961, el bisbat d'Urgell va comprar l'edifici per convertir-lo en rectoria i ara l'Ajuntament l'ha adquirit per instal·lar-hi un centre de serveis per a la gent gran. Abans caldrà un procés de restauració, però. Diumenge es podrà visitar en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni.
I 39 curts de ficció i 9 d'animació es disputen a partir d'avui els premis del FICBI, el Festival de Curtmetratges de Vilaseca, al Tarragonès. Tarragona, Manel Sastre, on es faran les projeccions?
Mira, seran al Centre Cultural del Celler, una vintena dels curts que s'hi projectaran. A més, formen part de la preselecció dels Premis Goya. Us expliquem això perquè ja tingueu una idea de l'alt nivell que està aconseguint aquest festival, segons explicava ara fa uns dies el seu director, Josep Baró.
El FICBI està ara en primera divisió. O sigui, estem a nivell nacional, som un dels festivals referents a l'hora d'enviar i decidir quines obres s'han d'enviar.
El festival comença avui amb l'entrega del Premi a la Trajectòria, l'actor i realitzador Ramon Barea. Després es projectarà el film inaugural, la pel·lícula de Borja Coveaga, Negociador, que protagonitza el mateix Barea. El certamen ha crescut molt des que fa 2 anys es va aliar amb els guardons de l'Acadèmia, cosa que ha tingut com a conseqüència que el Premi Nacional de Ficció del FICBI sigui el passaport per entrar en aquesta primera tria dels Goya.
Fugir d'una presó de dones embogides o sortir amb vida d'un abocador de deixalles són alguns dels reptes d'Horrorland, un parc temàtic referent a Europa que aquests dies podeu visitar al complex Illa Fantasia de Vilassar de Dalt, al Maresme. La Marta Vallès, a part de menjar calamars, també ha passat per allà.
Apassionats del món del terror de casa nostra, però també molts fans vinguts de fora, omplien ahir al vespre el dia de la inauguració al parc. És un any especial. Horrorland fa 5 anys. David Moreno és el director.
La gent amb moltes ganes, aquest 5è aniversari, és un homenatge també al Carles Torregrossa, que ens ha deixat aquest any, que ha composat aquest himne d'Horrorland i un dels meus millors amics.
7 cases embruixades i una eròtico-terrorífica per adults. 2 són novetat.
Trashville, una ciutat fuera de la ley.
Las películas que más te gustan están en Blockbuster. El taxidermista, un perturbado, empieza a aplicar sus técnicas de disección en humanos con el objetivo de crear una colección de arte.
Hem compartit pors i ensurts amb alguns valents. Entre ells hem trobat el primer que sentireu, l'alcalde de Premià de Dalt, Josep Triadó.
Com cada any, i coses noves i realment espectacular. El decorat, els actors, i és un privilegi tenir-ho tan a prop de casa.
M'ha agradat molt, les atraccions les han millorat, les infraestructures per sopar, restaurants, tot. La que més m'ha agradat a mi, a presó de dones.
Brutal, brutal. He flipat molt, m'ha fet molta por el porquet assassí.
El segon any que venim, i la veritat que és per gaudir-lo. Per famílies o per amics, és una passada venir cada cop aquí.
Compartim les opinions, decorats impressionants, molt treballats, i també les caracteritzacions. Missió acomplerta a les 7 cases embruixades. La 8ª, Extreme Dates, per adults. Com aquesta noia, la Chloe, ho deixem per un altre any.
A la porno. Perquè, bueno, després de sentir els comentaris que he sentit, he preferit deixar-ho per un altre dia i...
I unes gales Monster Musicals, també per recordar. Són 17 dies d'espectacles, els festius i de divendres a diumenge fins al 18 de novembre. Alguns ja amb les entrades esgotades. Trobareu tots els detalls a horrorlandpark.com.
Donde tus pesadillas se hacen realidad.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
Sembla que ha quedat tot en un ensurt i el Barça respira tranquil. Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
Alejandro Valde, finalment, no té cap lesió important.
Avui li han fet més proves al lateral del Barça després que ahir saltessin novament les alarmes davant una nova possible lesió al primer equip. Valde va haver de ser substituït al descans de l'Espanya 2, Escòcia 0 per molèsties a la zona inguinal. Aquestes proves han demostrat que segueixen les molèsties, però que aquestes no indiquen cap lesió important. El lateral podrà estar disponible, doncs, per al primer partit del Barça després de l'aturada pels partits de seleccions. Serà d'aquí a 9 dies contra l'Atlètic Club de Bilbao. Recordem que ara mateix a l'infermeria blaugrana hi ha 6 jugadors: Pedri, Frenkie de Jong, Rafinha, Lewandowski, Koundé i Lamine Yamal.
I avui hem de parlar del protagonisme d'un equip que gairebé no en parlem mai, és el Rubí.
Això mateix, aquest equip ballesà de la Lliga Elite, que és la sisena categoria del futbol estatal, s'enfrontarà a un equip de primera divisió a la primera ronda de la Copa del Rei. El conjunt del Vallès va eliminar ahir el Rotlé Molinar als penals amb la ronda prèvia de la Copa Masculina. Els 120 minuts del partit van acabar amb empat a 0. El Rubí no li pot tocar ni Barça, ni Madrid, ni Atlètic de Madrid, però, en canvi, sí equips de la Champions com la Reial Societat o el Sevilla. Òscar Morell, jugador del conjunt vallesà, exposa les seves preferències.
Mira, te diré tres opcions, i m'és igual qualsevol dels tres, mentre vingui un dels tres. Et diria Sevilla, et diria Reial Societat i et diria Betis. Qualsevol que vingui aquí Rubí ho tindrà complicat. Sigui qui sigui, portem 19 partits aquí sense perdre. Sí que l'última jornada li va empatar i avui ho han fet els penals, però seguim sense perdre i aquí és molt complicat guanyar Can Rosés.
El sorteig, el dimarts, dia 17 d'octubre, a la 1 del migdia. La primera eliminatòria jugarà entre el 31 d'octubre i el 2 de novembre.
Molta sort, doncs, al Rubí. Pel que fa al bàsquet, avui el Barça juga a Grècia.
Visita l'Olympiacos a la segona jornada de l'Eurolliga masculina. Roger Grimau, el tècnic blaugrana, descriu l'equip del Pireu.
El Socas, amb aquest estil de joc que tenen, de compartir també la pilota, de jugar dinàmics, de tenir molta paciència per trobar la millor opció. Els partits que hem vist, doncs, òbviament, són baixes importants, però crec que, no sé si l'estan notant poc o molt, però la veritat és que el nivell de joc i l'estil de joc és molt semblant.
Aquest Olympiacos Barça comença a un quart de 9 del vespre i el podreu seguir en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio. També avui, a les 7, Mònaco Virtus de Bolònia, Zalgiris de Kaunas, Estrella Roja, i a 2:15, València, Fenerbahçe.
I en hoquei patins, cap de setmana important per l'Igualada i el Lleida Llista.
Els dos conjunts disputen la fase preliminar de la Lliga de Campions masculina. A Cotras, a França, l'equip igualadí rep el pavelló de les Comes al Kings Lynn anglès a les 9. Demà ha d'enfrontar-se a Thunestan Suís i diumenge el Sarzana. L'Igualada exerceix d'anfitrió. I ara sí, a Cotras. El Lleida Llista s'enfronta avui al Valdanyo italià. El diumenge jugarà contra l'equip anfitrió. Els dos millors de cada grup passen a la següent fase. D'altra banda, a l'hoquei lliga masculina, avui juga un partit avançat de la tercera jornada. A les 8, Barça-Alcoi.
I en motociclisme, també cap de setmana interessant a Indonèsia.
Sí, disputa la 15a prova del Mundial de Motociclisme. Aquest matí ha finalitzat el primer dia d'entrenaments amb bon resultat per un pilot català. Damià Aguilar, bon dia.
Bon dia. Aleix Espargaró ha marcat el millor temps a la primera jornada al Mandalika, amb rècord de pista i caiguda inclosa sense conseqüències. El seu germà Pol haurà de fer repesca, també ho haurà de fer Àlex Rins. El Pol l'hem sentit fa poques hores per primera vegada després que se sapigués que l'any que ve no serà pilot titular a GasGas. La marca li va demanar fer un pas al costat per fer lloc a Pedro Acosta.
Es cierto que han habido errores dentro de la fábrica que han llevado a este desenlace y que se podían haber evitado, pero también es cierto que vista la situación y con el compromiso que tengo con la fábrica, había que llegar a un entendimiento entre las dos partes para dejar a los pilotos jóvenes y con talento como Pedro entrar dentro de la fábrica, y no solo lo acepto, sino que me comprometo, ¿no?, a intentar ayudarlos en el futuro para ser competitivos y luego en un largo futuro pues ya no sé ¿qué podemos esperar? No quiero hacer de esto como una pataleta de niño, no creo que sea lo conveniente ahora mismo, hay que tomarlo con responsabilidad y con madurez, y por eso pasa, pues, aceptando la situación.
A Moto3, Xavi Artigas acaba lluny dels millors, 26è després de la primera jornada. El més ràpid ha estat el turc Onju. Demà, classificació de MotoGP a les 5 del matí i cursa sprint a les 9 del matí en directe pel web i app de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Damià. En futbol sala, l'equip de les Corts s'ha classificat per la tercera ronda de la Copa Femenina després de guanyar la pista del Ceuta per 0-3.
No t'ho pots perdre.
Avui s'inaugura la desena edició del Festival Internacional de Fotografia Scan Tarragona i ho fa amb una de les seves principals cites, l'exposició Talent Latent, en què 10 fotògrafs emergents exposen els seus treballs al Tinglado 2 del Moll de la Costa. Són artistes locals, però també d'àmbit internacional. El festival s'allargarà fins a finals de febrer i s'han programat una quarantena d'activitats obertes al públic en general, com ara tallers, rutes, visites guiades i fins a 10 exposicions. També arriba a Reus, als Pallaresos o al Vendrell. Doncs en fotografia us diem adeu al Catalunya al Dia. Tornarà dilluns que ve a la 1. Fins aleshores, molt bon cap de setmana a tothom.